I d'entrant ja a la darrera hora del programa d'avui, i precisament aquest dematí hem començat parlant de les festes de la Mare de Déu del Carme d'aquest 2020, unes festes diferents, però el que sí està clar que totes les festes sempre comencen amb un pregó. I el pregó és avui a les 8 amb el títol Gratitud i és a càrrec de Pere Antoni Borràs Roger. Aquí tenim avui aquí a la ràdio. Pere Antoni, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, gràcies per venir avui. Què tal? Hi ha nervis? Com... Ja tenc clar que avui has de dir-ho pregó de les festes del teu poble.
Me fa molta il·lusió. De fet, nervis per ara no hi ha aires.
No, jo t'he dit tranquil·líssim. Fa una estona que estan xerrant i t'he dit molt tranquil, Pere Antoni.
Sí, sí. De fet, ja quan me varen cridar per donar-me la notícia o per demanar-me si m'aniria bé, els hi vaig dir que em feia molta il·lusió.
No t'ho vas haver de pensar, no?
Perquè
no, gens i mitja. Pensar, ja t'ho van d'estrenar a tot d'una. És una cosa que te fa il·lusió?
Sí, sí. És un acte en què he anat moltes vegades, és un acte que va fer mon pare fa...
Ah, sí?
Quasi 20 anys i em fa també il·lusió seguir-li la seva...
Te dona qualque consell, ton pare?
Sí, 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 l'altre dia en parlàvem i més que consells a nivell de contingut o a nivell de formes, pues, a nivell de Japó no podríem anar enguany.
I enguany l'has titulat, el teu pregó, que en aquest any tan especial, davant d'aquesta situació que vivim, l'has titulat Gratitud.
De tota la gratitud. De fet, serà un pregó tal vegada diferent, no tant cercant elements nostàlgics o elements més de recerca, que a vegades s'han fet altres pregons. Crec que si qualque cosa m'ha après amb aquests temps tan diferents és a veure les coses d'una altra manera. Però el que no hem de perdre de vista és que aquestes coses que en molt poc temps ens hem donat compte que ens feien falta, com sortint al carrer, per exemple, ràpid els oblidam. Només fa falta veure fa 15 dies com pareixia que no havia passat res. Hem d'aprendre, sobretot, a donar les gràcies. A donar les gràcies per les coses que tenim i que donem per fetes. I no els podem donar per fetes, això és una errada.
I tu ho has titulat així, Gratitud, és a dir, mos parlaràs d'això. Aquests mesos de confinament, com les has viscut? Com les heu viscut, la teva família?
Bueno, hem tingut dues fases. Nosaltres, en principi, d'entre setmana vivim a ciutat i mos va plejar allà, evidentment, i la part de confinament i la part dura de confinament estàvem a Palma, tot i que tenim la sort de viure en un espai gran i que te pots espaiar, però així i tot era dur. Era un confinament dur. A més, la meva dona és metgessa i ella estava molt involucrada en el tema de Covid i havíem de tenir protocols molt, molt estrictes dintre nostre. Per als infants, bé, jo els he vist molt bé, molt concentrats. De fet, a les escoles on van, qualcunes més que les altres, però han fet una feinada perquè estiguessin implicats i actius. Però per la de més, se tractava de crear rutines molt clares per això, per tenir sempre qualque cosa que fer, etc. La segona part de confinament molt millor, perquè en un moment, crec que va ser a partir de dia 11 de maig, si ens varen permetre moure, ja varen poder venir un moll.
Ara poden venir pollença després de tant de temps.
Exacte. I això va ser un respir, clar, molt, molt diferent.
Però m'ho instal·lar aquí després.
Sí, sí, ja des de dia 11 ja no he tornat a dormir
ja
fora.
A Palma. Ja, clar, molta gent ho ha comentat en això, que quan han pogut sortir cap a segones residències i fins i tot hi ha gent que diuen que s'està plantejant adquirir propietats ja en aquells llocs per si mos tornen a confinar i poder viure un confinament de manera diferent. Hi ha diferència a on te toqui viure una situació com aquesta?
Totalment. Penseu... Simplement a nivells de percepció de seguretat, la percepció que pots tenir a Palma, en un de casos, tot i que a Palma no n'hi ha hagut molt, però respecte a Nomoll o Pollença, que n'hi ha hagut pollíssims, ja te fa funcionar d'altra manera. La percepció que tens, la sensació que tens quan vas simplement a fer la compra o a cercar un pa o qualsevol cosa d'aquestes. I evidentment, clar, no té res a veure, sortir a passejar, malament te restringeixin una franja horària o a fer esport, a sortir per Palma un radi d'un quilòmetre o a sortir a Molls amb un radi d'un quilòmetre, és fantàstic el que pots fer.
El que pots fer, i veure aquesta badia de Port de Pollença.
Clar, això és fonamental, és a dir, no ho sé, jo crec que tots els molleros el que ens diferencia. No?
Este... Te sent molt mollero, Pere Antoni?
Sí, sí. No, no, no de forma excloent, és a dir, totalment el contrari, però sí que tinc aquesta sensació de pertanyar-se a un lloc on he estat de petit de sempre i ara hi veig tots els caps de setmanes i sempre hi tenc vacances, és a dir, sempre som en un moll i jo què sé, quan vens de Palma i fas tard, però així tot dius, vaig per Alcúdia per veure un moment la mà.
Sí, aquesta dia quan t'arribes, quan m'on anem a fora l'enyoram molt.
Sí, 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 ma mare, Pau Descans, sempre deia, diu, jo m'agrada molt viatjar, però el que més m'agrada és tornar.
Que és de guapo, eh? Que aquí on vivim, sempre pensant.
Sí, sí, jo crec que avui cap vespre del que vull xerrar també una mica és això, de que valorem allà on vivim.
Uh-huh. Ara has mencionat ta mare, el millor per situar-nos oients, perquè a la gent sempre li agrada saber qui és, si de bo li diuen. Per Antoni Borràs, ton pare espera també, no?
Francisco.
Va, Francisco, sí, Francisco Borràs. Uh-huh. I ta mare Joana Roger.
Correcte.
Sí. Vull dir, per situar-me a la gent... qui és en Pere Antoni Borràs? No ho han dit, però Pere Antoni, actualment ets professor de l'àrea d'educació física i esportiva i director del Servei d'Esports de la Universitat de les Illes Balears. Expliquem-nos quina és la teva feina.
Bé, fa ja més de 20 anys hi som i tinc una feina dual, tinc repartida en la meva càrrega entre el que és la dedicació a la facultat d'educació, tant com a docent com a investigador. Tinc molt poca xàrrega docent perquè tinc molta xàrrega investigadora i per altra banda a nivell de gestió també m'ocupa la meitat de la jornada, que és la direcció del servei d'esports i tot el que tingui a veure amb esports a la universitat, des de la direcció de les instal·lacions fins a la representació quantos equips nostres surten a fora, fins a programes de promoció de teatre físic dins el campus per la comunitat universitària, tot això ho duc jo.
I aquesta, bé, tu vas ser una de les primeres generacions, el que coneixíem com INEF, Ciències de l'Esport d'aquí, de que va a Pollença, perquè sempre recordant que Pollença, ha, dins un món de l'esport, hi ha un abans i després d'en Joan Forcades. En Joan Forcades va marcar.
Totalment.
Totalment. A partir d'aquí vareu començar a sorgir generacions que vareu anar a cursar els estudis de Ciències de l'Esport, vareu de sortir de Mallorca, i tu ets una de les primeres generacions, no?
Sí, jo crec que de la segona, després de la Maria Lida Paeres, que va ser la primera, la de l'entada, així de Pollença, varen venir un grup de quatre, en Miquel Àngel Campomar, en Martí Bennàsser, en Antoni Seguí i jo, que vàrem ser deixebles d'en Joan, mos entrenava ell, mos preparava ell per passar les proves, per entrenar, vàrem crear un vincle molt fort, ja va esdevindre una amistat molt forta i sempre li haurem d'agrair. Ja, de fet, me'n record, ja la meva lectura de tesis, quan vaig poder defensar la tesis, un dels principals agraïments va ser en Joan, sense ell no hagués arribat allà.
I tant, era fer un canvi molt gran. I en Joan Forcades, que encara és a l'Institut de Pollença.
Sempre ha estat allà, no s'ha volgut moure, el qual és d'agrair.
És d'agrair, perquè en Joan sempre ho deia, podria fer feina on volgués, i no se n'ha volgut moure de l'Institut, del nostre institut.
Exacte, exacte, sí, ha fet alguna excedència per fer alguna feina concreta en temes de rendiment esportiu, però el que és la part docent de la seva carrera sempre l'ha fet aquí, i el que ha desenvolupat és increïble, si, perquè a vegades no tenim ulls per comparar, però jo que me passeig, perquè una de les meves feines és passejar-me per escoles i institut, controlant alumnes en pràctiques, i veus el que hi ha al Departament d'Educació Física de l'Institut de Pollença, probablement és més gran que el propi que tenim a la universitat.
Aquest mòdul que hi ha a l'institut és conegudíssim, no? I
sí,
té molt de prestigi.
Sobretot és conegut per la qualitat que té, perquè n'hi ha més, aquí prop mateix, a Muro, a Palma n'hi ha diversos, a Calvià, etc. Però la gent vol venir aquí perquè la qualitat i el professorat que hi ha aquí pues, és bo.
I de podem estar satisfets, per Antoni?
Sí.
Molt bé. Bé, has parlat que a la Facultat d'Educació hi ha la teva part, la feina docent i investigador. Conta-mos què és el que has estat investigant.
Bueno, la meva carrera d'investigadora ha fet una mica de voltes, de curves, perquè jo vaig començar investigant i els meus temes de tesis, etc., eren sobre valors a l'esport, era un aspecte més sociològic. Però això me va durar pues, probablement els meus primers entre 5 i 7 anys. Després me va començar a interessar molt temes més biomèdics i concretament me vaig interessar molt per la problemàtica que hi havia d'obesitat infantil. Gràcies a això vaig poder guanyar una beca, me vaig poder anar a viure als Estats Units. Vaig estar un any a quedar mig, però me vaig dur tota la família i va ser una experiència molt guapa. Va anar molt bé, vam poder fer una feina molt interessant i ja després de tornar d'aquí sí que m'he centrat més en aspectes relacionats amb activitat física i salut. I actualment estem en un projecte que és bastant ambiciós, bastant gran, se diu Predimed Plus, que està centrat en el que seria revertir situacions de diabetes i de síndrome metabòlic en persones majors. Ara per ara és probablement de les enfermedades no transmissibles les que ens provoquen més risc a nivell de societat.
Uh-huh. Aquest tema de l'obesitat infantil, a més te'n vas als Estats Units, que si no m'equivoco és un dels països on hi ha moltíssima obesitat, no? Uh-huh. Quant a l'alimentació.
Sí, però desgraciadament Europa li està manant molt
sí?
ràpidament a darrere.
Estan
malament, de fet estan molt malament. Amb percentatges d'infants que tenen sobrepès o obesitat, no exclusivament obesitat, però sí sobrepès, Espanya està fatal. Fatal. Nosaltres, que a les Illes Balears encara més o menys com ens defensam una mica, però diríem de la meitat de la península cap a baix, estan molt malament.
Quines són les causes? Més...
Uf! Això és pregunta d'examen.
La dieta mediterrània, que sempre es parla que és tan saludable, sí. No l'estem aplicant?
Això seria l'ideal si la gent l'aplicàs, però qui menja com els nostres predins? Uh-huh. Això era la dieta mediterrània. Sí. Llegum, 4-5 pits a la setmana, verdures, carn, 1 pit a la setmana, peix, 2 pits a la setmana. Qui fa realment aquesta dieta? La gent ja està superconscienciada, no la fa. Per tant, intentar atribuir que ho podies al Mediterrani i es feia la dieta mediterrània és una errada, perquè no és així. A més, tots els estudis que feim de prevalences de dietes ens demostren que estem anant a dietes de menjar molt processat i de menjar ràpid. Però no hem de caure en l'error que la dieta sigui l'única causa de l'obesitat infantil. És multicèntric, és molt complicat, de fet. Com més ho estudiem, més veiem hi ha components genètics i epigenètics, que són les modificacions que poden fer a través de l'estil de vida, que són superimportants. Hi ha coses tan curioses com l'exageratus dels antibiòtics, que afecten coses com la influència de la zona neutral tèrmica, és a dir, el rango de temperatura ja estem acostumats a tenir. Ara puja 2 graus, baixa 2 graus, ja posam calefacció o posam aire condicionat. Quan fa 10 anys no passava. Aquestes formes d'acostumar la nostra cosa en aquestes coses també afecten. I moltíssimes altres. És un tema realment complex.
I t'he de demanar la pràctica de l'esport?
La pràctica d'activitat física és fonamental, perquè a més és un dels factors de risc, és a dir, ser actiu o no ser actiu, més fàcilment modificables. I si ja hem vist, i està completament associat, que les persones actives tenen menys enfermedades no transmissibles. Ara bé, no específicament molts redueixen pas. Això també és una errada, que molta gent creu que simplement fent esport
m'aprimaré.
No basta. No? Sempre s'ha de combinar amb altres elements.
Un poquet de tot. I, clar, parlant d'activitat esportiva i parlant de centres educatius, tu des de que estàs en un món laboral, diguem, o des de que tu anaves a escola, ara que hi va el teu fill, s'ha incrementat, trobes que s'ha incrementat més la assignatura d'educació física, ha evolucionat favorablement això?
No, de fet, al contrari.
Està igual o manco?
Manco, per exemple, nosaltres a primària, a les Illes Balears, vàrem passar de 3 hores setmanals a 2 actualment. Vull dir, l'hem anat reduint. Hi ha altres comunitats autònomes que s'han començat a posar les piles. Andalusia, per exemple, enguany, ja han passat a 5 hores.
De 5? I aquí en tenim 2?
Aquí en tenim 2. Perquè ho han vist com una inversió en salut pública, al futur. Clar, aquí és complex, és complicat. Sobretot les comunitats autònomes on tenim segona llengua. Clar, al final el currículum són les hores que són i el que donen. Però dins l'escola hi ha moltes coses a fer per incrementar temps actius. Hi ha moltes estratègies i també se podria fer molt més del que se fa, evidentment.
Uh-huh. I arribarà aquí a Mallorca la Universitat de la Ciència, la Facultat de Ciències de l'Esport, per Antoni?
Bueno, actualment existeixen la possibilitat de fer els estudis a través de la universitat privada, a través del Centre d'Educació Superior Alberto Jiménez.
A FESAC, sí.
FESAC ja existeix des de fa, bé, enguany començarà la darrera, el darrer any perquè ja havia la primera promoció, per tant ja farà 4 anys que comença.
I té conveni amb alguna universitat?
Sí, ells estan conveniats amb la Universitat de Comillas, de Madrid, tenen el seu pla d'estudis. Ja fa una sèrie d'anys, abans era una escola escrita de l'UIP, però va deixar de ser-ho fa uns quants anys i tenen aquests nous estudis. I nosaltres com a universitat ho tenim sol·licitat i ho tenim en tràmit, però ara ve la part dura, que és la part de finançament. No són uns estudis especialment llars, comparat amb altres, però no sé si ara serà un moment molt idoni per posar en marxa aquests estudis. Se va anunciar en premsa que en el 21 començaria, però ara per ara, ja us puc llegir en Tiqueno 21, no començarà, tal vegada no 22.
Tal vegada no 22. Com ha estat aquest tercer trimestre, com comentaves, a nivell familiar, com heu viscut el confinament, a nivell professional, com ha estat aquest final de curs, aquest tercer trimestre, i també després, si vols, mos expliques com veus que serà el curs que ve, quin protocol esteu preparant per el curs que ve.
Bueno, va ser un canvi molt sobtat, una aturada molt sobtada, enviar tothom a casa seva de cop, va ser complexa. A nivell de docència, de diferenciar dues parts, les parts teòriques no han tingut cap problema. La docència clàssica de fer classe a una aula, etc., no ha tingut cap problema, per això ha passat a videoconferència, i com que tots els estudiants universitaris ara per ara funcionen tots.
Són un sector, diguem, d'edat que estan més preparats, no?
Sí, funcionen tots de forma digital, i a més l'UIB en especial, a través d'un programa que es diu Campus Extensis, de fa 25 anys funciona per donar servei a Menorca i Eivissa, però ja funcionant de forma virtual. És a dir, totes les classes que fem teòriques les fem per videoconferència, perquè no mateix temps que tens un grup a Palma, en tens una a Menorca i en tens una a Eivissa. Però això no ha variat gaire. S'ha passat, en vez de fer les classes des de l'aula de videoconferència, les fes des de la teva, des de l'ordenador. No hi havia molta complexitat. I tota la part de feines i tutories, etc., ja fa molt de temps que...
Els exàmens?
Els exàmens ha estat un poc més complicat, han hagut de fer bastantes modificacions, potser molt d'exàmens en exàmens orals, que això posava molt nerviosos els alumnes, però bueno, era una manera de garantir que no hi havia plagis, perquè el que és més difícil amb aquestes circumstàncies és evitar plagis. I al final, en carreres que certifiquen per alguna activitat professional és delicat, és a dir, al final donar un aprovat a una determinada assignatura que pot permetre que una persona s'adesti a una determinada feina, s'ha de certificar molt bé que aquella persona està preparada. Hem provat software de reconeixement de moviments de pupila, hem provat diverses coses, però al final ja ha estat més pràctic, probablement hi ha estat les entrevistes, els exàmens orals, que ja també en fèiem altres vegades. El complicat és les pràctiques, no? Tot el que era presencial, anar a les escoles a fer pràctiques, que tot això s'ha eliminat, s'ha hagut de substituir per feines de disseny, de protocols, etc. Aquí no estan tan contents com ha anat.
Clar.
Ara de cara en aquest següent semestre, avui precisament han tingut el darrer Consell d'Estudis de l'any, ja han deixat llest el protocol de l'any que ve, han fet una decisió del primer semestre, tota la part teòrica serà totalment no presencial, totalment online, i la part pràctica hem agrupat grups per fer-los més reduïts i fer-los venir de forma quinzenal, a més de forma setmanal, perquè no hagin de mesclar-se tant la gent i establir sistemes de distanciament. En el nostre cas concret d'educació física és més complicat, perquè és molt difícil no establir contacte, no mantenir contacte, no compartir material, però ho hem hagut de fer. I hem hagut de dissenyar una altra forma de fer classe d'educació física.
Clar, vosaltres heu plantejat dos escenaris. D'altres que mos vaig entrevistar un conseller, Martí Marc, i plantejava tres possibles escenaris: totalment presencial, que apostava, sobretot parlàvem d'educació primari,
infantil,
apostar per la presencialitat sempre que el Covid mos ho permeti, semi i totalment a casa, no? Confinats novament.
Sí, nosaltres no, la primera opció ja no la plantejam per la facilitat que suposa per als estudiants universitaris, no? No tenen problemàtica, aleshores directament fem un sistema semipresencial, aquesta és la forma més garantista, però sempre tot preparat per si els han enviat a seva una altra vegada.
Però Antoni, tornem a Nuprogó, gratitud. Avui vespre, a l'Iglésia de la Mare de Déu del Carme, a les 9 del vespre, en Andrés Nevado, regidor, mos ha dit que dins l'Iglésia hi haurà, respectant les mesures de seguretat i tot, 130 persones, que així com quedi ple, a de fora hi ha una pantalla i també hi haurà cadires per seure, en les mesures, tot el protocol que mos marca aquesta situació, i te podran veure amb aquesta pantalla. Tu què creus que dura aproximadament el teu pregó? Ja l'has llegit a la família?
Sí, clar, hem de fer assajos.
Assajos i assajos.
Sí, tot va bé i ho valen, també no s'allarga molt les presentacions, i per això en mitja hora no hauríem d'haver sortit, vamos, més que d'allar. Sí. Jo he provat de fer un pregó més bé curtet, per intentar, sempre que jo he assistit a un pregó, pues, si l'he trobat curtet és més, com a més agraït.
Sí, no sé, quan ja mires un rellotge, mal assumpte. I com, ara que ja no vius en un moll, tot i que vens moltíssim, cap de setmana, els estius, passes molt de temps aquí, com has vist l'evolució de Port de Pollença d'un moll des de la teva infància a l'actualitat?
Bé, jo un moll l'he vist créixer en tamany, però no gaire més. Tal vegada hi ha dos aspectes, i un positiu, que crec que han crescut en determinades infraestructures que crec que eren supernecessàries, no? Com per exemple instal·lacions esportives, que estan superben dotats, si ho comparam amb altres indrets de mateix tamany de població, o serveis generals. Per altra banda, és un poc la sensació un poc de pena d'haver vist com, per exemple, que és la primera línia, ha anat perdent una mica de classe, de nivell, no? Han passat de tendes que eren molt guapes i que tenien com a productes més exclusius, una cosa pues, més estàndard, més generalitzada, molt centrat en la venda turista de per recurs, no? Les souvenirs i coses d'aquestes. Això sí que aquesta part sí que em fa un poc de pena de veure aquesta evolució ja ha partit un moll. Però bueno, xerrava un altre dia amb gent de la Junta de Cronàutica, que també estic, que probablement que algunes reformes que s'aniran fent més endavant forçaran algun d'aquests canvis i és molt possible, jo veig un escenari en no molts anys que tornem una mica a un escenari una mica més agradable.
Estàs a la Junta de Cronàutica, conta molt la teva relació amb la mà.
Bueno, d'això també anirà el pregó, ja ho veureu, de la mà estarà molt present, perquè sempre ha estat un poc la meva vida, és a dir, jo l'esport que vaig començar a fer de petit era Optimist i després vaig seguir navegant amb altres coses, sempre està relacionat a la mà, de fet ja fins i tot quan estava a la carrera em vaig especialitzar en temes d'esports nàutics, etc. I sempre he estat, ja és la segona vegada, ja estic a la Junta del Club, ja hi vaig estar amb en Pedro Siquier, un altre president, i des de gener ara hem començat amb en Mateu Dupuy. Port de Pollença és un lloc superprivilegiat per tirar esports nàutics, no només veles, i per pirar aigua de la mà, bé, també tenim un llac del Cudi per als nostres piragüistes, però per submarinisme, per fer kite, per fer wakeboard, per fer esquí, per fer submarinisme, per fer pesca, és igual, sí, qualsevol cosa. I a mi és simplement la sensació de que m'agrada estar dintre, és a dir, me sent més còmode, m'agrada molt també estar per la costa i per la muntanya i anar a fer excursions i tot això, però agafar la barca i simplement sortir a passejar, i si s'avala millor, doncs és el que realment m'agrada. Ben de famílies. El meu predí era un pescador molt respectat dins un moll, l'altre predí, tot i que era mecànic de la base, però també sempre estava per dimar o a Sant Vicenç o aquí en un moll, sempre hem estat relacionats a la mà. Jo no record no haver relacionat el meu oci amb la mà mai, i de fet tota la meva família també, tenen tots els meus tres fills, tots tres són rellatistes, la meva dona també, i tots estem a dimar.
I comentaves que diguem una badia privilegiada, no? Per practicar tots els esports nàutics, i consideres que per al Pollença vivim un poc d'esquena a la mà, que pensam que tots aquests esports nàutics que s'ofereixen a l'escola de Valedor Club Nàutic és per gent d'èlita?
Tal vegada, podria ser. Si me n'anem 20 anys enrere i miram percentatges, hi havia més gent abans que estava relacionada amb la mà, ja no dic només de forma esportiva, federativa, però de qualsevol manera, sinó més gent que anava a pescar, que s'acostava, que nedava a la mà, que remava, antes hi havia fins i tot gent que remava, feia rem, ara hi ha piragos, però antes hi havia fins i tot joles i coses d'aquestes. La base militar va ser un gran estimulador de lo que eren els esports nàutics, fins i tot antes de començar el cronàutic. El cronàutic l'any que ve farà 60 anys, complet 60 anys.
L'any que ve 60, mos ho hem d'apuntar, per fer un programa especial.
Exacte. Però així tot, just tantes de començar, pues, la base militar ja tenia activitat i ja, però, ja feien ratllates i feien coses. Jo crec que sí, ja ara actualment, si mirant la població, jo tinc Port de Pollença, no tinc Port de Pollença, Port de Pollença, Pollença i fins i tot municipis del redor, que al final s'acaben acostant, en un club tenim molt d'inxeros, tenim gent de Campanat, etc., Vinicelem, fins i tot que s'acosten a la veïna de Pollença. Però a la gent de Pollença, per això li costa una mica. I és curiós perquè la barrera no pot ser econòmica. Ara en Bandeix és molt més barat estar a l'equip de ratllates de Club Nàutic que jugar a futbol o a bàsquet, per exemple, si xerrant de quotes. No crec que sigui un tema econòmic. Però també hem de tenir en compte que és un ambient que per un infant petit li costa. És a dir, però poc a poc, és evident, estar tot sol dins una barca amb vent i ones i tot això fa por. I fins que un infant no arriba a agafar-li suficient confiança, és difícil. Aquí significa que hi ha d'haver un suport parental i el seu entorn molt gran. I després has de comptar amb professionals molt bons. A vegades en tenim i a vegades no tan bons. No? Aleshores, se nota molt quan tens un profe, un monitor, ja sé, ara, per exemple, tenim un Joan Pisat, que és una passada, és una meravella, és un tio superimplicat i que, vamos, nin que passa per les seves mans és nin que s'enganxa.
Enganxa, clar, hi ha aquesta part
sí,
de...
Sí, 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 però depèn una mica amb les mans de qui que hagis. Però sí, és una realitat, és a dir, tenim gent, tenim molta gent, més que mai, ara actualment en el Cronaut, i la darrera ja la de l'esport hi havia 100 infants, imagino-vos, i som molt de nins. Però així tot, si mos comparam amb altres indrets, pareixeria que hauria d'haver més gent. I ja, si m'ho anàvem quan jo nosaltres érem petits, no només podries fer vela o remar, ja que sé, en Hans Monheim va muntar un equip de motonàutica i teníem, nosaltres de petits vam provar aquelles llanxes que eren una passada, però pues, allà anat tota aquesta any amb aquelles llanxes. Hi havia més en relació, diria, en la natura, més que només en la mà, perquè també tots estàvem en el club Pollença i anàvem d'excursió ja de 15 dies, etc. O sigui, teníem més relació amb la natura de lo que tenim ara. Ara també hem de dir que conceptes de seguretat que tenim els pares són diferents del que tenien els nostres pares.
Són massa protectors?
Jo som de l'opinió de que sí. Jo crec que som de l'opinió de lo que els americans diuen pares helicòpters. Estan tot el dia sobrevolant un infant, amb què fan, què no faran, etc. O sigui, donant poca autonomia als infants. En l'excusa de la seguretat.
Clar, la vida no és la mateixa no. De quan nosaltres érem petits.
Evidentment.
No? Que mos feu la vida en el carrer.
Sí.
I vosaltres, els molleros, també, recordo que teníeu aquella famosa setmana nàutica per acabar el curs.
Sí.
No? Això era molt xula, també,
sí,
no?
Sí, sí, jo me'n recordo.
Don Joan, encara la fan, crec.
Don Joan Aguilar, son pare de na Bianca, la regidora d'ara, sí. Era que més dinamitzava això, tot i que la va instaurar va ser en Lluís Perruca, el predí d'Antoni Perruca, que era, ell era instructor de la base militar i era el que mos venia a fer les classes d'educació física a l'escola d'un moll quan érem petits, perquè no hi havia ni mestre ni professor, ell ho feia de motu propi. I tenia una setmana nàutica que era espectacular, perquè era, bé, el curs durava fins 30 de juny, no com ara, que ja van abans, que ja van d'haver el dia 20, i però bé, pràcticament la darrera setmana, quan ja era inviable fer classes perquè feia massa calor, mos feia la setmana nàutica, i la setmana nàutica hi havia excursions, hi havia una cosa que seia Recorrido Incógnita Náutico, li deien en castellà, encara en aquell temps, era una gincana nàutica que era molt, molt famosa, hi havia concursos de pescar, hi havia concursos de natació, i fèiem carreres a la mà, després vam passar nudaina, però sí, tota la societat estava molt, molt embeguda d'aquest concepte mariner, perquè també les famílies, moltes encara eren fills o relacionats amb mariners, o gent que estava molt relacionada amb el sector turístic directament relacionat amb la mà, i tots els hotels tenien les plages, les amatges, etc. I al final la mà es tirava quasi tothom.
Conta-nos un poquet també la teva relació a la Fundació Roger Villalonga.
Ah, molt bé. Ja fa uns anys vaig entrar a la Fundació, que hi havia... És una Fundació que havia creat un tio meu, un tio abuelo, que se diu. Després va ser, quan va morir, va ser president del meu predí, per Antoni. I quan jo són... Xarres, hi ha una sèrie de xarres, bueno, hi havia una sèrie de xarres vitalicis i doncs, ma mare també hi va estar, etc. Després jo fa uns anys hi vaig entrar a proposta de patrons, simplement, quan també tenia relació familiar, doncs m'ho van acceptar aviat. Ara actualment som el secretari i ara estem en una nova etapa absoluta. tenim per una banda una cosa negativa i per una altra una cosa positiva.
Primer lo dolent.
Lo dolent és que, com probablement sabeu, des de fa 4 anys no tenim permès fer campaments allà a la Murta. Mm. Va a partir de la llei de joventut de l'any 16 o 17, no me'n recordo, van quedar fora d'ordenació perquè un dels requisits que demanaven per poder tenir autorització per fer campaments és que no hi és infracció urbanística, i ja la Murta té una infracció urbanística des dels anys 60, però la té.
Què és la casa on se fan un campament?
No, lo que, com que tot forma part de la mateixa finca, està tot afectat. És una espècie d'aula-museu que hi ha. Uh-huh. I això quan se va fer, doncs se va fer com se feia abans, no se fa fer sense demanar permís,
etc. És per aquest motiu que no se permeten fer el campament.
Sí, perquè estan fora d'ordenació. De totes maneres, hem provat moltíssimes formes d'aconseguir llevar o aixitar aquesta infracció urbanística, intentant declarar ben d'interès cultural tota la finca de Cala Murta. Això és una via que està en marxa. I ara hi ha una altra via que s'està explorant a través de Valle, que està molt interessat, evidentment, en què tornem a poder fer
una campaments. Generació perduda que no haurà conegut aquest campament.
Jo, de fet, el meu fill gran hi va poder anar, però els altres dos no hem pogut anar. Uh-huh. Hem anat nosaltres a passar un dia, això, però res més. I, bueno, si tot va bé, podrem aconseguir aïllar o aixecar aquesta infracció i poder tornar a tenir campaments. Esperem que l'any que ve...
Seria una molt bona notícia. Però
és molt possible que l'any que ve puguin tenir. Però això, i això és la part negativa. La part positiva és que estem a punt de llevar un nou edifici que hem fet un solar que tenia la Fundació i que gràcies un poc en uns esforços de la gestió que s'ha fet s'ha pogut tenir recursos suficients i, bueno, tindrem un local bastant interessant, suposo que en Bernat Cifre ja no haurà parlat.
Cada dimecres el tenim per aquí, quan estem amb ell.
Exacte, on parlarà, que ell sap més de tota la programació que hi farem, però sobretot és la veritat és que hem dissenyat un local, que sigui un espai multifuncional, pot ser auditori, té part de biblioteca, que podrà ser molt, molt útil. A més, la idea de la Fundació és que sigui un local totalment obert a l'ús gratuït de tota la gent de Pollença, qualsevol que el vulgui utilitzar, el vulgui sol·licitar. Evidentment, d'activitats culturals, perquè per això és l'objecte social de la Fundació. Però m'agradaria destacar que la Fundació no només com a objecte social no només té la promoció de l'obra d'en Costa, que és molt interessant i molt lloable, però té dos objectes socials. Un objecte social és la preservació de la finca de Cala Murta. I és molt important perquè a vegades no en són conscients, però qualsevol que va deixar un cotxe en l'apartament de Cala Figuera i va fins a Cala Murta i va fer un xafico, i això és més on Costa cuidat, està guardat, etc. Pues, són tot bé, ja he invertit ja d'any la Fundació
en
intentar mantenir aquella finca i benvolgut sigui, i feim actuacions cada any, pues, jo que sé, enguany hem fet restaurat una font, l'any passat va haver un restaurant Font de Xals, intentant que això és un patrimoni que realment no és públic, però és d'una associació sense ànim de lucre, que la gent el pugui disfrutar. I d'això és de lo que se trata. Clar, evidentment, quan tu en moments estan en marxa és més senzill, ja tens la gent allà i els hi mostres, però hem de recordar que a la Murta s'hi poden fer visites escolars.
Sí, tot... això t'anava a dir, se pot visitar. Bé, sí, ara sí, no sí, sé sí. La situació actual a causa de tot el protocols de la Covid, però clar, la seu de la Fundació Roger Villalonga és Cala Murta, tot i que aquesta nova construcció que feia Pollença, la seu sempre serà Cala Murta.
Sí, evidentment, per estatuts està allà i haurà de seguir interessant.
I allà hi ha, com diguem, un paquet de casa-museu.
Sí, sí, de fet, lo que era l'antiga casa d'Utio Ignasi, d'on Ignasi, la vàrem convertir una mica en una espècie d'espai etnogràfic, on se pot veure lo que era com una casa d'un senyor, antes, i a part de que hi ha l'arxiu d'en Ramon Rabassa, que va fer molta feina per la Fundació, va fer-se molt d'anys president, i després hi ha lo que és, perdó, el museu, entre cometes, hi ha un auditori, hi ha tot un museu amb coses interessants, hi ha un espai de Dionís Bernasser molt interessant, hi ha uns espais sobretot a nivell pictòric i escultòric que és interessant, i després tenim una sèrie d'audiovisuals per si venen grups, els avalen.
Tot això és en reserva prèvia.
Sí, això va estar posant en contacte amb la Fundació i se fa una petició, una reserva.
Segur que hi ha molt de Pollença que no ho han visitat mai.
Segur. Segur. Ara, per exemple, jo ja sé, a dia 31 fent la festa de Sant Ignasi, perquè ja era un patró que va fundar Sant Ignasi.
31 de juliol.
De juliol, Sant Ignasi de Loyola, i sempre feia una festa, i feia res, se fa una petita missa, perquè ell va deixar escrit, i sempre s'havia de fer una missa i tal, i després fem una petita reunió. Això sempre és un acte molt com a molt familiar, molt íntim, però després en octubre se fa la diada d'en Costa, bé, la diada ja la Murta, que és bueno, la mort d'en Costa, i en quant pot saber un poc com l'haurem de fer. Uh-huh. Estem esperant una mica.
L'any que passarà.
Ja podrem fer.
És que no sabem què podrem fer, quasi ni aquesta patrona, que ja és aquí.
Exacte.
Molt bé, i de Pere Antoni, moltíssimes gràcies. No sé si vols afegir qualque cosa, dir qualque missatge per la gent que mos escolta, sí, que avui te vinguin a escoltar.
Eh? Si podeu venir a escoltar, estaré molt agraït. Si no podeu, crec que també se podrà seguir. No sé si són pollança de meu retransmetrà, no ho sé, això no, ja no ho sé, però si ja fan streaming a fora, uh-huh. Doncs és possible que se pugui seguir. Però bueno, si la gent no pot venir, és igual, si animeu-vos a fer una mitja de festa, com tenim ara en un moll, sempre intentant, evidentment, respectar aquestes distàncies que hem de fer i intentar anar alerta, perquè se mos oblida que estem en una situació molt, molt difícil. Jo entenc que molta gent tingui falsa seguretat de que no passa res, etc. Jo, desgraciadament, ho he vist més de prop, com us he dit, la meva dona està molt involucrada, i també he vist les conseqüències, que són terribles, i les seqüències que pot deixar això són no són gens desitjables, i ja és en plan, no és en plan, si me contagi ja estarà, no, pot ser molt fotut, i més a qualsevol edat no tenim garanties, no sabem pràcticament res d'aquesta malaltia, sabem massa poca cosa encara. Però així tot, animar-vos a la gent que faci una mica de festa, que s'allivin per la tristor. I sobretot, que és la conclusió del pregó que faré avui, aprofitar més oportunitats per donar les gràcies de les coses que tenim, i no donar les coses per fetes, perquè mai sabem el que pot passar.
No ho sabem, eh? Pere Antoni Borràs Roger, moltíssimes gràcies, enhorabona per avançar el pregó d'avui vespre, per ser, no, no sempre seu pregó ni de les festes del teu poble.
I tant, fa molta il·lusió. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia.
Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat.